5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb tot l'equip que fa possible, com sempre dic, que el Francesc Morgades pugui arribar fins a vosaltres. Un equip que avui encapçala l'impagable, l'immarcessible Toni Olivella, ajudat, això sí, pel genial Marc Pujol, i també la col·laboració, com sempre, de la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer aquestes explicacions sobre situacions històriques o personatges històrics, doncs ho agafa, ho penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca i així vosaltres ho podeu consultar, escoltar i tal, tantes vegades com vulgueu i on te vulgueu. Però hi ha un tercer component en tot això, a part de l'equip i d'un modest servidor de vostès, que és la música. La ràdio sense música no seria, i per això sempre busquem una cançó al començament que ens parli de la música. Jo vaig recordar que hi havia hagut una cantant, la Janet, que cantava aquella cançó, Callate, niña, no llores más... Però que tenia una cançoneta, i de fet és la que hem seleccionat per començar el programa avui, una cançoneta que portava per títol Música. Per tant, aquí teniu, doncs, la Janet i Música.
Cuando la ciudad ya duerme a través de mi ventana, me llegan los acordes de una guitarra lejana. Es una canción de un joven enamorado. Cuando la ciudad despierta, la guitarra se duerme, veo salir a su dueño con sus blancos cabellos, su paso es corto y lento, su mirada es triste, triste, triste. Se duerme a través de mi ventana, vuelvo a escuchar sus canciones, las siento llenas de vida, pienso que quien canta es un hombre muy joven, muy
de febrer de l'any 1918, el dia que el territori de Lituània s'independitza per enèsima vegada de la tirania o de l'opressió o del domini rus, com vulgueu dir-li. Perquè Lituània, de fet, és un estat molt antic, ve del segle XIII, un estat medieval, amb un que era un gran ducat independent que es va constituir arran de la coronació del rei Mindaugas el 6 de juny de 1253 a Vilna i que va tenir la santa virtut de unificar, vaja, tots els ducs lituans, cada un tenia el seu trosset i eren més o menys rivals un de l'altre i el Mindaugas aquest va aconseguir fer un únic estat. Per què? Perquè l'estaven empipant els reis mongols. Els mongols no paraven de fer expedicions guerreres cap a Europa per mirar de treure faves d'olla. En van fer un el 1241, un el 1259, un el 1275, un el 1277. I clar, la gent de Lituània van dir, home, escolta, aviam, aquests s'hi anaven oposant. De fet, el 1377, però, els mongols van ser repel·lits definitivament i aleshores el Lituània va decidir unir-se amb el regne de Polònia després de coronar com a rei el Vladislau II. Però un cosí seu, el Vytautas, el 1401 es va proclamar gran duc de Lituània i, per tant, va tornar a trencar la unió dels dos països, de Polònia i de Lituània, I va continuar manant, de totes maneres, durant el segle V, fins i tot al segle XV, vull dir, fins i tot escampant els seus dominis amb successors, amb cunyats, amb germans, per Hongria, per Croàcia, per Bohèmia, vaja, que es va fer l'amo de tot el sidral aquell. El 1569, però, el ducat de Lituània i el regne de Polònia van decidir doncs, continuar junts, però separats. Van fer un estat dual, el que podríem dir-ne un estat d'autonomies, no sé. Es va batejar oficialment com la República de les Dues Nacions, constituint així el país més gran d'Europa en aquell moment, on tant un com l'altre, el ducat, per tant, també, conservaven el seu exèrcit propi, les seves lleis, la seva tresoreria, però funcionaven amb un duc independent cada un, i llavors hi havia el rei de tota Polònia, que era el Segismund III Vasa, gràcies al tercer estatut de Lituània que es havia aprovat el 1588. Però era un territori molt, molt desitjat, molt cobejat, i a part d'això, doncs, els russos anaven posant-se en situació, i l'any 1795, quan entra a regnar Catalina II de Rússia i Polònia és repartida, diguem, d'alguna manera, pel que és pròpiament Lituània passa al domini de Rússia, és a dir, entra a sota la corona russa. A finals del segle XVIII i fins a la Primera Guerra Mundial, però, Lituània recobrarà la seva autonomia dintre de l'imperi rus, això sí. O sigui, aquesta situació es repeteix diverses vegades a la història de Lituània, però la repressió russa, els russos són totalitaris i provoquen revoltes a Lituània quan prohibeixen l'idioma lituà durant 40 anys i totes aquestes coses. Bé, l'Europa continua avançant i arribem a la Primera Guerra Mundial quan Lituània és ocupada per Alemanya. Quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, Lituània diu, calla, que és la meva, i, com dèiem al començament, el 16 de febrer de 1918 es proclama independent de Rússia i lluita contra la República de Polònia, que, com que abans havia sigut seu, diu que ho vol tornar a fer. El 1940, quan s'acosta la Segona Guerra Mundial, hi ha el pacte entre els russos i els alemanys i un referèndum, i per tant acaba tot plegat amb que la Rússia ocupa Lituània. S'anexiona a Lituània, vaja, més que ocupar-ho. Alemanya, però, l'any següent farà fora els russos, proclamant-se llibertadors de Lituània, cosa que fa que la ciutadania es posi al seu favor i fins i tot que la majoria de lituans col·laborin amb els nazis en la persecució i extermini dels jueus. I després una gran quantitat de lituans s'inclouen a la policia auxiliar que serà responsable de molts d'aquests assassinats sobre la població jueva. Acabada la Segona Guerra Mundial, Lituània queda integrada dintre de la Unió Soviètica pel Tractat de Potsdam de 1945, que intenta que fa que els aliats es vengin sobre Lituània, encara que els patriotes lituans continuen fent guerra de guerrilles contra Rússia, però el 1956 la cosa s'acaba, els lituans es rendeixen, perquè d'alguna manera tenen el suport d'Occident, però és un suport més aviat de boquilla, podríem dir-ne, no? Però tot i això, la intenció d'independència continua present. El 1988 es crea el moviment lituà per la independència, que guanyarà les eleccions de 1989 en aquella Lituània que encara forma part de Rússia, i que proclamarà president el Vytautas Landsbergis i proclamarà, com dèiem, la independència de Lituània una altra vegada a l'11 de març de 1990, aprofitant que hi ha la revolució que està trencant tota l'estructura de la URSS i tot això. La rèplica soviètica envia soldats cap allà, ocupen la capital, però la repressió s'atura després de que a Moscou el cop d'estat de Gorbachev i tota la història aquella fracassa i, per tant, la independència de Lituània és reconeguda internacionalment i, el que és més important, és reconeguda per Rússia. Des d'aleshores, l'estat lituà ha anat fent, es converteix en membre de la Unió Europea en un referèndum del 2003 i avui aquí la tenim, o allà la tenim, anar fent i anar posant fils a les rodes. I com que Lituània sempre s'ha considerat una república del nord, ens ha vingut al cap poder recuperar aquella cançó del Bob Dylan, però amb una versió més nostra, aquella cançó que portava per títol La noia del país del nord, i que hem trobat una versió que interpreta en Gerard Quintana. Aquí la teniu.
Si viatges pel vell nord glaçat, on el vent bat el cel fronterer, dóna'm records a una noia d'allà. Ja fa temps que l'havia estimada, si és quan hi ha tempestes de neu, quan el riu gela i l'estiu se'n va. Mira'm si té un jersei prou calent que l'abrigui dels crits que fa el vent. Mira'm si els seus cabells són tan llargs, si fan rius juganers sobre els pits. Mira'm si els seus cabells són tan llargs, si els du com sempre els he recordat. No sé si encara em guarda un record. Jo per ella he pregat molt sovint. Tant de nit en la meva foscor, com de dia en la meva claror. Bé, si viatges pel vell nord glaçat, on el vent bat el cel fronterer, dóna'm records a una noia d'allà. Ja fa temps que l'havia estimada,
de febrer de l'any 1836, el dia que neix a la capital de Sevilla, Sevilla, vaja, el poeta i escriptor Gustavo Adolfo Domínguez Bastida Insausti de Vargas Becker Bauza, més conegut com Gustavo Adolfo Becker. Un noi que era fill del pintor José Domínguez Insausti i de Joaquina Bastida, de família noble de comerciants que venien d'origen flamenc, d'Holanda. Però el pare mora quan ell només té 5 anys i l'ingressa la família al Col·legi de Nàutica de Sant Telmo de Sevilla, on coneixerà el que serà el seu company literari, amb el que coincidirà moltes vegades, Narciso Campillo. Però les desgràcies mai venen soles i el 27 de febrer de 1847 la que morirà serà la seva mare, cosa que farà que el Gustavo sigui adoptat, el Gustavo i el seu germà, el Valeriano, siguin adoptats per una tia que en el Gustavo el treu del col·legi i el deixa a càrrec de la seva madrina, Manuela Molajai, una senyora molt rica, però, a més, amb inquietuds literàries que sap transmetre en el Gustavo, que, paral·lelament, com que la tradició familiar ho manava, inicies que estudis de pintura, no massa prometedor, s'ha de dir, i sí que té la cosa, li funciona aviat, fa els primers passos en literatura, es dedica a escriure en diverses revistes de Sevilla, l'Aurora, el Porvenir i tot això, que l'envalentonen i fan que el 1854 agafi les cames i se'n vagi cap a Madrid esperant triomfar ràpidament. Però no serà així, ha de sobreviure fent diversos treballs, però bé, amb tot això publica ja la seva primera novel·la o història, La nòvia i el pantalón, ja amb un pseudònim, que no és el de Gustavo Adolfo Bécquer, sinó Gustavo García. Amb el seu germà, aquest, el Valeriano, que aquest sí que estava en pintura i bastant pintura i era força bo, faran un viatge a Toledo perquè el noi està una mica deprimit, el Gustavo, i serà allà on li descobriran, se li declararà una tuberculosis que conviurà amb ell durant tota la seva vida. Gràcies als amics de la família, però aconseguirà entrar a la Direcció de Béns Nacionals, de la qual, curiosament, serà expulsat perquè, curiosament també, el seu cap el sorprèn fent dibuixos dos o tres vegades i llavors li diu, bueno, escolta, aquí veig que no treballes, per tant, fot el camp. Els amics es tornen a posar al seu costat i el recolzen en un projecte que vol fer sobre l'art cristià, inspirat en una obra que acaba de publicar el Francesc Chateaubriand. El 1858 coneixerà a Josefina Espín, de la qual, doncs, o amb la qual es relacionarà, es faran mig noviets, però aviat el noi se n'adona que la veritable musa que atreia és no la Josefina, sinó la Júlia Espín, que és una cantant d'òpera que, la veritat sigui dita, no li fa ni punyetero cas. Però ell, enamorat, començarà a escriure les primeres rimes, la primera porta per títol Tu pupil·la és azul, però, insisteixo, sense ser correspost per ella. El 1860, la seva activitat literària avança, publica Cartes literàries a una mujer, mentre coneix, ara sí per casar-se, la Casta Esteban, amb qui es casarà, com deia, el 19 de maig de 1861. Mentrestant, a Madrid es funda el diari El Contemporáneo, on els amics li aconsegueixen un lloc de redactor, on escriu de tot, articles i coses d'aquestes, mentre neix el seu primer fill amb la Casta, i ell escriu les seves primeres leyendes. El 1863, però, té una greu recaiguda en la malaltia, en la tuberculosis, que fa que els metges li recomanin que se'n vagi un temps a Sevilla amb la família, i com que un amic, sempre els amics, li ha aconseguit una feina de censor de novel·les, va cap allà i allà pot anar fent amb la família. Un any després, però, ja recuperat, tornarà a Madrid, provocant, tenint el naixement del seu segon fill, el Jorge. Però arriba un any que per Gustavo Adolfo Bécquer serà horrible. És l'any 1866. Aquell any descobrirà que la seva dona, la Casta, li posa unes banyes com d'aquí a Turquia. I perdrà també un llibre de poemes que havia acabat i que volia publicar i se n'ha d'anar a treballar a Toledo perquè, com que a Madrid comença a haver-hi disturbis revolucionaris, la seva feina, diguem-ne, com a funcionari es desubica. Es desubica. Mentrestant, per acabar-ho d'arreglar tot, naixerà el seu tercer fill, l'Emilio Eusebio, que tothom diu que no és fill d'ell, perquè s'assemblen tant com un ou amb una castanya. Tot això farà que la seva vida familiar es torni una mena d'infern, perquè entre la Casta, la seva dona, ell, que no s'entén amb la seva dona, el Valeriano, que s'entén amb ell, però que no s'entén amb la seva dona, allò és una mena d'olla de grills. Finalment, el 1870, però, Bécquer decidirà tornar a Madrid perquè li ofereixen dirigir el diari La Ilustración de Madrid, un diari que funda Eduardo Gasset amb la intenció de que el dirigeixi i de que també hi col·labori el seu germà, el Valeriano aquell. Però la malaltia progressa i el 22 de desembre de 1870 mor Gustavo Adolfo Bécquer a Madrid, curiosament, mentre a Sevilla hi ha un eclipse de sol. Uns mesos abans havia mort uns tres mesos abans havia mort el seu germà, el Valeriano aquell, vull dir que la família havia trepitjat allò que tots sabem però que no direm. Mentre agonitza, demana amb el seu amic que cuidi dels seus fills, el seu amic Ferran, un poeta, que publiqui la seva obra, cosa que finalment es farà el 1871 en dos volums. Però, sobretot, destaca la importància que agafaran les seves rimes per com a inspiració per la música del segle XIX. Hi ha unes 200 peces musicades per compositors tan diversos com Isaac Albéniz, Joaquín Turina, etc. I, per tant, això també ha ajudat a que la figura de Gustavo Adolfo Bécquer sigui recordada i mantinguda. I com que hem parlat de que les seves rimes doncs, són les que han ajudat a fer-lo famós i mantenir-lo encara avui en dia doncs, amb les primeres línies d'èxit d'aquestes cançons clàssiques, naturalment, hem buscat una cançó d'un intèrpret bastant notable, l'Amancio Prada, el gallec Amancio Prada, que agafa aquell poema tan conegut de Gustavo Adolfo Bécquer de Volveran les oscures golondrines. Aquí us el deixem com a complement d'aquest breu apunt sobre la figura de Gustavo Adolfo Domínguez Bastida Insausti de Vargas Bécquer Bauza, conegut també o conegut més per Gustavo Adolfo Bécquer.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en los cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
De febrer de 1898, el dia que neix l'empresari automobilístic italià Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, a la ciutat de Mòdena, com diem, el 18 de febrer. L'Enzo Anselmo aquest era fill d'Alfredo Ferrari, un senyor que tenia una empresa d'estructures metàl·liques a la ciutat de Mòdena, i que es va entestar en que el seu fill continués el negoci familiar. Però el nen de primeres i de segones ja va dir que volia ser periodista o, si no podia ser periodista, tenor d'òpera. El seu pare va fer mans i mànigues i finalment va aconseguir que el 1908 anessin tots dos a una carrera de cotxes a Mòdena i que el nen veiés en acció el pilot Vincenzo Lancia, el creador de la marca Lancia, canviant així la seva vocació. El pare, content per haver aconseguit el seu objectiu, l'envia a una escola d'enginyeria. Però la Primera Guerra Mundial, el 1914, es fica pel mig perquè el pare és cridat per anar al front, allà morirà de febre tifoidea l'any 1916 i, per tant, la empresa familiar queda desatesa i cau en la fallida. El Enzo estarà buscant feina durant un any i, com que no ho aconseguirà, el 1917, a més, el cridaran a l'exèrcit, on ell pensava fer d'enginyer, però al final el dediquen o el posen a ferrar mules, la divisió d'animals domèstics, com podríem dir, i, per sort per ell, agafa una... Bueno, per sort relativa, no?, perquè agafa una pulmonia que, evidentment, supera i això li permet tornar cap a casa. Però tornar cap a casa una carta de recomanació del coronel del regiment. I aleshores què farà? S'anirà cap a Turín, que en aquells moments és la capital del cotxe italià, i intentarà entrar a la marca, a l'engranatge de la Fiat, sense èxit, evidentment, li diuen que tot està ple. Acabarà, doncs, amb una empresa, la CMN, la Costruzione Meccanica Nazionale, que, bueno, allà treballarà, però li queda la cosa, li queda el cuquet dels cotxes. I es comprarà un Alfa Romeo de segona mà i es dedicarà a competir en diferents carreres on el descobriran els tècnics i els jefes de l'Alfa Romeo i el convidaran a que vagi a treballar a la fàbrica primer i, en segon lloc, el convidaran també a competir en les carreres amb cotxes de la seva marca. Això és el que farà, debutarà el 1923, el Gran Premi de Ravenna, i, bueno, i anirà encadenant un èxit i un triomf darrere l'altre fins al 1932, quan, amb motiu d'haver-se casat amb Laura Dominica Garello i tenir el seu primer fill, Alfredo, la noia li fa la reflexió i diu: home, qualsevol dia deixa estar això del cotxe. I ell accepta el repte o la invitació de la seva dona, abandona la competició per centrar-se en el desenvolupament i millora dels dissenys dels cotxes de carreres de l'Alfa Romeo. Amb l'equip que tot això crea i amb un model de cotxe batejat com a P1, concorriran al Premi d'Itàlia, el Gran Premi d'Itàlia de Monza, on, però, el pilot Ugo Sivocci, que és el pilot titular d'Alfa Romeo, es matarà a la volta de reconeixement, sortint-se del circuit, i Ferrari se'n culpa bastant. Però, com que la casa Alfa Romeo respon fitxant a l'enginyer Víctor Jano, en aquells moments, doncs, un dels grans impulsors de tot això, i el compromet amb ell amb que millori el P1 per fer un model P2 que pilotaria Antonio Ascani, doncs el noi s'hi posa, renuncia, vull dir, li passa, es fa passar a les crisis, i s'hi posa i aconsegueix un cotxe fantàstic que, com dèiem, pilotarà Antonio Ascani fent el Gran Premi d'Itàlia, guanyant la carrera, fent el rècord de la volta, fent el rècord de velocitat i totes aquestes coses. Vist l'èxit, l'Enzo decideix començar a treballar pel seu compte i l'1 de desembre de 1929 neix l'escuderia Ferrari. La Segona Guerra Mundial, però, ho trasbalsa tot, la fàbrica Alfa Romeo tanca i el Ferrari ha de treballar pel govern feixista per poder sobreviure, no?, financerament. El 1940, en plena guerra, doncs, crearà l'Auto Avio Costruzione de Ferrari, que el 1943 abandona Mòdena perquè allà els bombardegen cada 2x3 i s'instal·len a Maranello, que serà la seu històrica de Ferrari, i on s'iniciarà el disseny i la fabricació dels primers cotxes d'aquesta marca a l'any 1946. Quan s'acabi la guerra, el 1947, Ferrari estrenarà el seu model 125 en una carrera de Piacenza, on tindrà una avaria, llàstima, perquè anava destacat, té una avaria a tres voltes del final i perd la carrera, però ell ja veu que no pot estar al camp i a la vinya i, per tant, decideix abandonar completament les carreres i centrar-se a millorar el disseny dels seus mòbils i a buscar fons per poder fer, venent-se els cotxes de carreres, però en versió de turisme. El 1961, quan entri la Ford a competir amb Ferrari, Ferrari tindrà les de perdre i, tenim por d'anar de fer fallida, doncs acordarà amb Fiat que ells fabricaran, Fiat fabricarà els turismes i, en canvi, Ferrari fabricarà els cotxes de carreres. Les accions estan repartides entre tots dos al 50%. El 1963 construiran l'Institut Professional per la Indústria i l'Artesanat a Marianello, a Maranello, i el 1970 s'associaran amb Maserati per millorar l'autòdrom de Mòdena. Però amb tot això vindrà una època, el 1979, quan, després de que Jody Scheckter guanyi el títol de Fórmula 1, l'equip comença allò que es diria mal dit i disculpeu, trepitjar merda, perquè comencen a matar el Gilles Villeneuve, mora amb un accident mentre entrena el Gran Premi de Bèlgica, l'Alain Prost del Renault xoca amb un Ferrari i està a punt de morir-se, i també l'Enzo Ferrari està malalt, i el 14 d'agost de 1988 morirà a la seva casa de Maranello. I com que parlar de Ferrari és parlar de cotxes, i parlar de cotxes de carrera, sobretot, i tot això, hem agafat una cançó dels Beatles, que segurament molts de vosaltres recordeu, que porta per títol Drive My Car, condueix el meu cotxe, i que formava part del disc Rubber Soul que van publicar els nois de Liverpool a l'any 1965. Per tant, condueix el meu cotxe, i si el meu cotxe pot ser un Ferrari, encara millor. Aquí teniu la cançó dels Beatles. Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see?
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
19 de febrer de l'any 1951. El dia que neix a París l'escriptor francès André Gide, que, a part de ser un fervent defensor dels drets homosexuals, serà també Premi Nobel de Literatura l'any 1947. André Gide era fill d'una família protestant d'origen italià, de classe mitjana, més o menys acomodada. El seu pare, Jean-Paul Guillaume Giguida, era professor de dret a la Universitat de París i moria a l'any 1880, quan ell en tenia només 11. Això va fer que el noi fos criat, aïllat a Normandia amb la família, i de ben jove es dediqués a la literatura, es dediqués a escriure i publiqués la seva primera novel·la als 21 anys als Quaderns d'André Walter. Però el noi tenia idees una mica estrafolàries i va decidir el 1893 anar-se'n a Àfrica a veure si es trobava. Si es trobava ell, vull dir. Durant 2 anys va viatjar pel nord d'Àfrica, on, com explica les seves pròpies obres posteriors, va descobrir i va acceptar la seva homosexualitat i una atracció malaltissa per nens i joves. Quan el 1895 mor la seva mare, l'André Gide intentarà dissimular totes aquestes pulsions i totes aquestes aficions que té i es casarà amb la seva cosina, Madeleine Rondeau, per poder aparentar que és normal, però el matrimoni, com es va saber després, mai fou consumat. De fet, el 1896 intenta entrar en política, és elegit alcalde de la Roca Banyar, la comuna normanda on està vivint, allà a Normandia, que ja diem que l'havien aïllat allà, però entra en una fase, amb el canvi de segle, entra en una fase d'apatia, però també agitació, vull dir, està fet un lío, està fet un embolic, cosa que soluciona en part el 1908, quan es funda la revista literària Nouvelle Revue Française, la nova revista francesa, en la qual ell col·laborarà. Durant la Primera Guerra Mundial visitarà Anglaterra i allà es produirà un incident important, perquè l'any 1916, diguem-ne que l'André Gide agafa com a amant el Marc Alegret, que és fill d'un amic del propi Gide, d'Eli Alegret, que havia sigut padrí en el casament del Gide. Aquest noi decideixen tots dos de mutu acord, doncs, fugir de Londres, se'n van a viure a França, mentre la seva dona, la Madeleine, que s'havia casat amb el Gide, doncs trenca tota relació amb ell. El 1918, tornat a Anglaterra, en Gide coneixerà la Dorothy Bussey, que serà durant 30 anys la seva traductora de les obres en anglès i una de les seves amigues i assessores més importants. Però abans, amb el crític i amic Charles Dubos, havien creat el foyer, l'associació franco-belga, que buscava feina, menjar i habitatge pels refugiats belgues que fugien a París quan la invasió alemanya de Bèlgica. I havien escrit entre tots dos l'obra, el llibre, Diàleg, on el Dubos condemnava públicament la homosexualitat de Gide i es parlava de l'homosexualitat de Gide. Fet, no sé si derivat d'això o potser de la seva, o també de la seva qualitat literària, a la dècada dels 20 Gide es convertirà en inspiració d'escriptors tan importants com Albert Camus, com Jean-Paul Sartre, i fins i tot farà un llibre defensant la seva homosexualitat que porta per títol Corydon. El 1923 decidirà tenir una filla, amb la filla d'uns amics seus belgues, molt més jove que ell, cosa que va provocar un gran escàndol i el trencament amb la família aquella dels Alegret que havia sigut el seu suport amb forces moments de tot això. El 1924 publica la seva autobiografia, Si el gran o mora, mentre tradueix i edita en francès les obres de Joseph Conrad, entre elles el famós Lord Jim. El 1930 també publicarà un altre llibre que farà forolla, La sequestrada de Poitiers, sobre el cas de Blanche Monnier, una senyora que havia estat mantinguda captiva per la seva mare durant més de 25 anys. Això el portarà a la fama i farà que el 1939 sigui el primer autor, el primer escriptor que en vida veu un llibre publicat a la biblioteca de la Plèiade. El 1942, però, amb l'arribada de, o la propera arribada de la Guerra Mundial, abandonarà França, s'instal·larà a Tunis, envaït pels nazis, fins que els aliats ho recuperin, es quedarà després a Algèria fins al final de la Segona Guerra Mundial i, com ja hem dit al començament, el 1947, rebrà el Premi Nobel i es dedicarà els últims anys a publicar el seu diari Morint el 19 de febrer de 1951. Per cert, l'Església Catòlica Romana inclourà immediatament els seus llibres a l'índex de llibres prohibits. I com que André Gide fou acusat, i ell va reconèixer doncs, la seva homosexualitat i totes aquestes històries tenint un final bastant, així, bastant penós, doncs hem buscat una cançó d'un altre dels que ha sigut afecte o ha sigut víctima d'aquests rumors, que és el nostre estimat i mai prou ponderat Lluís Llach. En el seu àlbum de les seves primeres cançons publicava, a part d'allò de l'amor per tu i totes aquestes coses, de l'any 1968, publicava una cançó per un tros del teu cos que, si l'escolteu amb cura, veureu que, com a mínim, deixa la cosa amb una certa ambigüitat. Per tant, aquí us deixem amb Lluís Llach i per un tros del teu cos.
Per un amor tan tendre que donaria jo que em deixaria prendre per un tros del teu cor. Com el pagès que es lleva per a fer el seu cant d'or, jo et faria meva, et lloraria el cor. La, 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 la. Per els teus ulls tan negres jo apagaria el sol que només les estrelles fossin el teu braçó. Junts faríem la drecera caminant sense por, jo et trauria les pedres i el vent del nord la pols. La, 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 la,
de febrer de l'any 1879, el dia que neix a la localitat gaditana del Puerto de Santa María l'escriptor i autor de teatre espanyol Pedro Muñoz Seca. Pedro Muñoz Seca, que alguns han considerat com el Fènix de los Ingenios, el Lope de Vega del segle XX, va estudiar batxillerat al Col·legi Jesuïta de Sant Lluís Gonzaga, del Puerto de Santa María, coincidint, curiosament, amb Juan Ramón Jiménez, i quan el 1901 acaba els seus estudis de Filosofia i Lletres i de Dret a la Universitat de Sevilla, ja ha descobert el món del teatre i el 1901 també estrena una obra còmica d'un acte, Les Guerreres, i un sainet, El Maestro Canillas, dos anys més tard. Convençut de que ho farem, se'n va cap a Madrid a l'any 1904 i allà estrena
la seva primera gran obra, El Contrabando, al Teatre Lara, i col·laborant amb Sebastián Alonso. Mentrestant, es guanya la vida fent de professor de grec, llatí i hebreu, fins que el 1908 entra al Ministeri de Foment com a funcionari, coincidint amb el seu casament amb la cubana María de la Asunción de Ariza i Díez de Bulnes. Durant la dècada dels anys 10, consolidarà el seu paper com a autor teatral i crearà un nou gènere, un nou estil teatral que denominarà estracanada i que busca la comicitat per sobre de tot, fins i tot carregant-se el llenguatge natural. És aquella famosa frase, que un hombre de mi prosapia tenga que saltar la tàpia, fent ripis d'aquesta categoria. L'obra més famosa del gènere, La venganza de Don Mendo, s'estrenarà al Teatre La Comèdia a l'any 1918. Quan arribin els anys 20, les seves obres deixaran de ser obres de Pasqua, és a dir, de temporada alta, obres d'aquelles per tapar forats als teatres, i es convertirà en grans èxits que omplen els teatres i els quals les crítiques no sempre són favorables, s'ha de dir, s'ha de dir, perquè amb aquestes obres anirà fent enemics polítics. De fet, quan es publiqui La venganza de Don Mendo, escrita i en pròleg de Jacinto Benavente, el gran escriptor Benavente diu: a Muñoz Seca no el va matar la barbàrie, el va matar l'enveja. L'enveja sap trobar còmplices. Una segona obra que també es farà molt famosa és Los extremeños se toquen, i també corresponent a un gènere únic, perquè ell el defineix com sarsuela sense música. Els músics canten, els actors canten i ballen a capella, parodiant les cançons de sarsuela, i, per tant, cridant també després al cinema, perquè, de fet, aquesta obra, Los extremeños se toquen, serà, diguem-ne, portada al cinema pel mític director de teatre i de tot això, Alfonso Paso, a l'any 1970. Però no anem cap a més endavant, perquè el noi, a partir de l'any 1931, també té unes certes aficions polítiques, és de dretes de tota la vida i recalcitrant, i comença a centrar tota la seva sàtires a la política, a la república en concret. Estrena una obra que titulada La Oca, així em sembla que sigui el joc aquell, però no, perquè La Oca són les sigles de la Lliure Associació d'Obrers Cansats i Avorrits, on caricaturitza l'igualitarisme i el comunisme i totes les teories de l'esquerra. Vindrà després Anacleto se divorcia, que és una sàtira contra la llei del divorci de 1932, que s'ha promulgat en aquell moment, o obres com La voz de su amo, Marcelino fue a por vino, El gran ciudadano, etc. Totes aquestes obres tindran l'avantatge i el favor del públic, tindran un gran èxit de públic, però faran que a nivell polític i a nivell, diguem-ne, de comunicació, a nivell de diaris i tot això, ell sigui considerat com un autor ofensiu, sobretot pels grups que critica, mentre que, en canvi, el món escènic l'adora amb fervor, no? I aconsegueix amistats com Jacinto Guerrero, Azorín i tal, que col·laborin amb ell. Però el final de la seva carrera arriba amb la Guerra Civil. De fet, s'enceta la vigília del cop d'estat de Francisco Franco, quan ell està, el Muñoz Seca està a Barcelona amb la seva dona per assistir a l'estrena d'una nova obra de teatre, La tonta del Rizo, la nit anterior a l'alçament. Quan surt de l'obra, un actor amic seu, li diu: escolta, que aquí les coses van una mica maldades, les milícies anarcosindicalistes van tombant per tota la ciutat, no te'n vagis a l'hotel, que allà t'estaran esperant. De fet, se'n va a casa d'un actor amic seu, i allà intenta passar la nit. Però, com que les milícies anarcosindicalistes estaven per tot arreu, van allà i els detenen en tots dos, acusats d'idees monàrquiques i catòliques contràries al règim. Són traslladats a Madrid i empresonats a la presó de Sant Anton, que s'acaba de construir a Madrid a partir del convent de Sant Anton, també. La dona és posada en llibertat perquè és ciutadana cubana, però, en canvi, ell va a la presó i el dia 28 de novembre de 1936 el van a buscar i el porten a Paracuellos, on, amb 112 presoners més, són afusellats tots. El Pedro Muñoz Seca, humorista fins al final, posant l'humorisme entre cometes, s'acomiadarà del pelotó d'afusellament dient-los: en podeu prendre la hisenda, la pàtria, la fortuna, fins i tot, com fareu segurament, la vida, però hi ha una cosa que no em podeu prendre: la por que tinc ara mateix. I com que el Pedro Muñoz Seca era un home, doncs, que jugava molt amb les paraules i amb els contrasentits, o amb els dobles significats, doncs hem buscat una cançó que es dediqués a això. I hem trobat una que porta per títol Trabalengües i que interpreta una orquestra batejada com Serenata Guaianesa. Amb ella ens acomiadarem, doncs, el Marc Pujol, que ha ajudat el Toni Olivella a durar tot això endavant, a la Goretti Martínez, que ara es posarà a la pàgina web, i qui us està parlant i us parlarà, en Francesc Morgades, que us acomiada fins la setmana vinent. Aquí teniu, doncs, Trabalengües, Serenata Guaianesa.
Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Pluto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento. Pluto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta Pinto.
Canta, canta, trabalenguas, cantas, canto divertido. Si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, cantas, canto divertido.
Chica, chico, cochi, cachi, chico, loco, cachi, chista, poco a poco, paco, cachi, chico, pico, paco, peca, chica, chico, cochi, cachi, chico, loco, cachi, chista, poco a poco, paco, cachi, chico, pico.
Canta, canta, trabalenguas, cantas, canto divertido. Si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta, trabalenguas, canta.
Una parra raja guerra, raja jarro perra parra, rompe porra las amarras, parra raja parra perra. Una parra raja guerra, raja jarro perra parra, rompe porra las amarras, parra raja parra perra.
Canta, canta el trabalenguas, cantas, canto divertido. Si lo cantas tú conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido.
Tristes tres tigres comían el trigo en tres tristes platos, los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían. Tristes tres tigres comían el trigo en tres tristes platos, los tres tristes tigres gratos de tristeza se morían.
Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido. Si lo cantas con conmigo, cantarás hasta que aprendas. Canta, canta el trabalenguas, canta un canto divertido.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.